Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sentencia que l'escola Turó de Drac, de Canet de Mar, ha de mantenir l'augment d'hores en castellà, però evita parlar de percentatges. Reconeix que la legislació ha canviat i no pot parlar de proporcions, però que, malgrat això, no ha d'anar en detriment dels drets de la família que el castellà també sigui vehicular al centre. Incursió terrestre preparatòria de l'exèrcit israelià amb tancs inclosos dins de la franja de Gaza. És la més gran d'aquest tipus en les gairebé 3 setmanes de guerra contra Hamas. Els líders europeus es tornen a reunir avui per abordar la crisi i mira de trobar un acord de mínims. El nou primer ministre d'Eslovàquia anuncia que atura l'ajuda militar a Ucraïna. L'endemà d'assumir el càrrec per quarta vegada, el populista prorrus Robert Fico compleix la promesa feta durant la campanya electoral i limita l'assistència a Kiev a l'ajuda humanitària. L'atur ha pujat de 9.000 persones al tercer trimestre a Catalunya. S'han creat 62.000 llocs de treball, però són insuficients per cobrir el nombre de persones que s'han posat a buscar feina. La taxa d'atur ha pujat lleugerament fins al 8,5%, segons l'EPA. Repsol anuncia 2.800 milions d'euros de beneficis i amenaça de deixar d'invertir a Espanya si es manté l'impost a les empreses energètiques. El Sabadell obté guanys històrics, igual que el Santander ahir, enmig de la pujada de tipus d'interès. El Banc Central Europeu decideix precisament avui en una reunió si continuarà aquesta tendència a l'alça. Un tiroteig a l'estat de Maine, al nord-est dels Estats Units, deixa un balanç de 16 morts, tot i que alguns mitjans eleven la xifra a 22 defuncions i una seixantena de ferits. Ha passat a la segona ciutat més important d'aquest estat, on un home amb un rifle d'assalt ha disparat indiscriminadament contra la gent i després ha fugit. Desmantellada al nord d'Itàlia, una important organització de tràfic de xis i marihuana que tenia un centre logístic a Catalunya. L'operació, que va començar la setmana passada, s'ha fet entre la Guàrdia Financera Italiana i els Mossos d'Esquadra, que han intervingut droga valorada en 3 milions d'euros. Els Mossos no troben prou indicis inculpatoris en els possibles abusos sexuals a dues nenes de 3 anys en una escola de Vallirana, al Baix Llobregat. Les famílies de les menors van denunciar dues monitores del menjador del centre. I avui arriba a les llibreries El Lliri Blanc, la nova aventura d'Astèrix i Obèlix. La signen Fabrice Caro, reconegut autor de còmics i novel·lista, i Didier Conrad. Els esports.
Rafinha ha fet avui part de l'entrenament del Barça amb el grup. És un dels 6 lesionats que té Xavi, que confia a recuperar-ne algun de cara al clàssic de dissabte. Ahir l'equip va fer un pas endavant per classificar-se pels vuitens de final de la Champions en imposar-se al Shakhtar per 2-1. A l'Eurolliga de bàsquet avui Madrid-Barça, 8:45. Els dos equips es juguen al lideratge de la classificació, on són líders empatats a 4 victòries. A la Champions d'handbol avui Barça vespre i a la de futbol sala Barça-Anderlecht.
I el temps tarda amb domini dels núvols i pluges al Pirineu Occidental, sobretot, més dèbil a la resta de la serralada. Vent fort de Garbí, més aponentat al vespre, i màximes cap amunt, els valors més alts, podran arribar a fregar una altra vegada els 30 graus en alguns punts de la costa sud del país. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Tornem a obrir la pantalla de la batalla lingüística a l'escola, ara amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que hem pogut llegir a Catalunya Informació, sobre el cas d'una família de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar, que va demanar que la seva filla fes les classes en castellà. Què diu la decisió del Tribunal? Que la nena, que fa primària, té el dret individual de rebre una assignatura troncal en castellà, a més de la mateixa llengua castellana. Ara els magistrats eviten parlar, això sí, ni de 25% ni de cap percentatge, però sí que constaten que cal més temps d'aprenentatge en castellà. També us explicarem les novetats sobre el cas de la noia del Raval de Barcelona que vivia al carrer, que va morir per la caiguda d'una palmera. Això va passar el mes d'agost. Doncs bé, segons ha sabut Catalunya Informació, el jutge ha atès la petició de la família de la víctima de custodiar l'arbre perquè es pugui fer un estudi que determini les causes de per què va caure. I cinc dies abans de Tots Sants, avui farem al Catalunya al Dia una radiografia sobre com tenim el panorama de castanyes i moniatos i els preus dels panellets en un context d'inflació. La sequera ha alentit el cicle productiu de la castanya de Viladrau, que es fa al Montseny. La temporada va tard i la recollida serà a última hora. I si parlem de moniatos, la feina que hem tingut per descobrir quants productors reals queden a Catalunya d'aquests tubercles. I si parlem de panellets, si els voleu fer a casa, ja us adonareu de com van els preus d'ametlles i pinyons. Per cert, que les ametlles cada cop són més petites. I si aneu a la pastisseria, ens diuen que volen mantenir els mateixos preus de l'any passat i per això el gremi confia vendre'n 250.000 quilos a tot el país de panellets. Al Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, la Maria Diumaró, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona la raó a la família d'una alumna de l'Escola Turó del Drac, al Maresme, perquè faci en castellà, a més d'aquesta assignatura, com a mínim una de les considerades importants, que es diu les assignatures troncals. Segons la resolució judicial que ha avançat aquesta casa, Catalunya Informació, ara els magistrats no parlen de percentatges i avisen que la nova llei catalana d'educació podria ser inconstitucional. Bé, qui ha pogut llegir aquesta sentència, qui ha sabut aquesta informació, és la Maria Núria Rebella. Bon dia, Maria Núria.
Hola, bon dia.
Tu que has pogut llegir aquesta interlocutòria. Exactament què hi diu?
Doncs mira, per dir-ho d'una manera planera, fa un refregit de les anteriors sentències, amb l'excepció que ara ja ha entrat en vigor la nova llei d'educació que va aprovar el govern de la Generalitat per blindar precisament la immersió lingüística a les escoles. En aquesta llei es parla de proporcions i no de percentatges. Per això ara els magistrats obvien la fórmula del 25%, si bé insinuen que la llei la tombarà el Tribunal Constitucional. La direcció del Turó del Drac ja va explicar a la sala que sovint la llengua vehicular que fan servir va en funció del professor i de les dinàmiques de les classes, que regeixen més per un projecte escolar que no pas per unes assignatures. Unes explicacions que no convencen els magistrats, que insisteixen que cal augmentar l'ensenyament en castellà que rep aquesta alumna que va acudir als tribunals. No es pot tractar només, diu la resolució, d'impartir l'assignatura de castellà. Cal afegir-hi com a mínim una assignatura troncal més. De fet, l'escola, a la pràctica, ja està fent en castellà, per al curs d'aquesta alumna, l'assignatura de castellà i les matemàtiques. La sala manté intactes pronunciaments anteriors, com ara que no cal canviar el projecte lingüístic de tota l'escola, com pretenia el denunciant. D'aquí una estona, Marta, podrem sentir el pronunciament d'Òmnium i de l'advocat que porta el cas.
Doncs esperarem aquestes reaccions. Mentrestant, hi ha una altra qüestió que també has pogut saber avui, Maria Núria, són aquestes novetats en el cas de la noia que va morir el mes d'agost al barri del Raval de Barcelona perquè doncs, li va caure al damunt una palmera. Segons has pogut saber, el jutge ha atès la petició de la família de la víctima de custodiar la palmera perquè es pugui fer un estudi per determinar per què va caure exactament.
Exacte. Per què va caure si l'Ajuntament n'és responsable per falta de manteniment o d'inspecció? I és que els veïns al gener van denunciar que la palmera tenia estrès hídric perquè s'estava secant i estava molt torta. Per l'advocat que representa la família, Pedro Benito, del despatx Bosseler, cal fer un estudi biològic d'aquest arbre i veure l'informe que va fer Parcs i Jardins després de revisar la palmera al gener. Benito espera que el jutge els doni permís de seguida perquè es pugui analitzar la palmera, ja que el temps els corre en contra.
El mismo 16 de agosto, cuando nos personamos en este procedimiento, ya solicitamos practicar esta pericial de biológica a la palmera para poder determinar cuál fue la causa de que colapsara. Estamos solicitando el permiso al juez para que permita a nuestro perito agrónomo acceder a esa palmera para poder determinar cuál es la causa.
De fet, el jutge ha arxivat provisional al mes el cas per la via penal, però manté la custòdia de la palmera al viver dels Tres Pins. Benito també ha recorregut l'arxivament de la causa a l'audiència i està pendent de resolució.
Gràcies, doncs, Maria Núria Rebella. Bon dia.
Bon dia.
Els Mossos d'Esquadra no troben prou indicis inculpatoris que confirmin els suposats abusos sexuals a dues nenes de 3 anys que s'han denunciat en una escola de Vallirana, al Baix Llobregat. Alguns familiars apunten a professionals del centre i la policia ho investiga. L'Ajuntament s'ha reunit avui amb agents dels Mossos. Anem cap a Vallirana, David Àngela.
Hola, Marta, bon dia. Les dues denúncies contra dues monitores per suposats abusos sexuals a dues nenes de 3 anys han trasbalsat aquesta població. Avui hi ha diverses novetats. D'una banda, el jutjat d'instrucció número 6 de Sant Feliu de Llobregat, en funcions de guàrdia, ha obert una investigació sobre els fets. Disposa de 3 informes mèdics corresponents als infants que denuncien ser víctimes d'aquestes agressions i que haurien fet els metges del centre sanitari que van fer el reconeixement. D'altra banda, segons fonts policials, els Mossos no han trobat prou indicis inculpatoris sobre els suposats abusos. A més, la policia s'ha reunit aquest matí amb l'alcaldessa del municipi per abordar la situació. També aquest migdia, l'alcaldessa Eva Martínez mantindrà també una reunió amb els serveis socials municipals per estudiar la resposta a les necessitats que es deriven del cas. I a les 6 de la tarda, coincidint amb el ple municipal, s'ha convocat una concentració davant l'Ajuntament justament en contra dels abusos sexuals.
Gràcies, David. Aquesta matinada, els Mossos d'Esquadra faran un simulacre antiterrorista a l'estació de Sants de Barcelona, un simulacre. L'objectiu és posar a prova el sistema d'atenció a les víctimes i també tot l'operatiu dels cossos de seguretat. Arnau Baquer.
Doncs sí, Marta, serà un simulacre que es farà cap a la 1 de la matinada quan ja no hi quedin passatgers reals ni tampoc trens circulant. Hi participaran unes 500 persones, entre figurants, membres dels cossos d'emergències i seguretat i personal de la mateixa estació. L'operatiu està organitzant per Protecció Civil, els Mossos d'Esquadra i Adif, i es farà a l'interior de les instal·lacions. També hi col·laboraran els Bombers de Barcelona, TMB i Renfe. Els figurants són alumnes del grau d'emergències sanitàries i del grau en seguretat i, per fer-ho més realista, els estudiants d'un grau de maquillatge professional s'encarregaran de caracteritzar-los. Aquest exercici, que es farà a porta tancada, recordem, simularà un atac terrorista amb múltiples ferits i víctimes mortals per posar a prova la resposta dels efectius policials i també dels sanitaris. Cal remarcar, però, que aquest és un simulacre periòdic que ja estava previst i que no respon a una acció complementària pel nivell d'alerta antiterrorista.
Ryanair farà aquest hivern 71 rutes des de Catalunya, la majoria des de l'aeroport del Prat a Barcelona. D'aquestes, 9 es faran des de Girona, mentre que a Reus no n'hi haurà cap. Avui, des de Girona, justament han presentat la nova campanya que començarà dimecres vinent, que és 1 de novembre. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
I aquestes rutes vol dir que són més o menys que l'hivern passat?
Doncs a Barcelona, 4 més. Trieste, Itàlia, Cork, Irlanda, Gdansk, a Polònia i Urssat, al Marroc. En total, 62 rutes amb aquestes 4 de noves i, a més, amplien les freqüències, hi haurà més vols, en 15 destins. L'objectiu de Ryanair, 3.700.000 usuaris aquesta tardor-hivern des de l'aeroport del Prat.
Això a Barcelona, a Fèlix, però i a Girona?
A Girona ho vam avançar una mica, també s'amplia. De les 4 rutes de l'hivern passat es passa a 9 i de només 10 freqüències setmanals es passa a 42. I a més, 2 avions hi tindran base. Elena Cabrera és la responsable de Ryanair Espanya.
Tenemos y vemos capacidad de crecimiento. ¿En dónde vemos ese crecimiento? Pues una de las regiones es Girona y vemos capacidad para seguir creciendo, para seguir poniendo aviones y aumentar nuestra operativa.
En la mateixa presentació, el president del Patronat de Turisme de Girona, Miquel Noguer, ha reconegut que l'assignatura pendent continua sent oferir destins i freqüències que interessin els habitants de Girona i de les comarques del seu entorn, i que l'aeroport gironí no sigui només un aeroport d'arribada per a turistes estrangers.
Entre el 4 i el 5% només dels gironins són els que agafen l'aeroport de Girona. No? Clar, això és una xifra molt poca. Si precisament estem dient que posarem 1.600.000 euros, precisament és perquè també la gent de casa nostra al final siguem capaços de sortir. Però el que volem és que hi hagi una oferta suficient, i això el que hem presentat avui ens ajuda en el sentit que hi hagi una oferta constant des de l'aeroport de Girona i que la gent li sigui un hàbit fer això.
Ja ho heu sentit, institucions i empresaris que destinaran 1,6 milions d'euros a promocionar l'aeroport de Girona, però l'any vinent, ara per ara, han destacat, Ryanair ha augmentat freqüència sense un sol cèntim de subvenció pública.
Transports Metropolitans de Barcelona convoca 350 places de conductors d'autobús i en reserva un 40% per a dones. Serà una de les contractacions de personal més grans de la història de la companyia en un sector molt masculinitzat. A començaments d'estiu ja es van incorporar 249 xofers, aleshores una quarta part van ser dones. Actualment el personal femení que condueix autobusos de TMB no arriba al 10%. El termini per respondre a la convocatòria acaba el 31 d'octubre. Les bases es poden consultar al web de TMB. Hem arribat en punt a un quart de dues. Doncs aquesta hora mirem com tenim els transports públics, també la circulació a carreteres i autopistes. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs, pel que fa als transports públics, hi ha hagut dues incidències. L'última és que hi ha hagut una persona que a l'altura de Cerdanyola del Vallès, per on passen les línies, les vies de les línies R4 i R7, s'ha precipitat a les vies des de dalt a baix d'un pont. Primer, els bombers han demanat aturar completament la circulació d'aquestes dues línies. Després s'ha circulat per via única i ara ens informen fonts de Renfe Catalunya que fa tot just uns 5-6 minuts que s'ha pogut restablir completament la circulació per dues vies a totes dues línies, R4 i R7. Ens confirmen que encara hi haurà algun retard en aquestes dues línies a causa d'aquesta incidència. També continua des de les 7 del matí, en aquest cas per una avaria, aturada la línia R3 de Rodalies parcialment entre Ripoll i Ribes de Freser, i és que des de les 7 del matí que hi ha una avaria a la catenària. Tècnics de DIF porten tot el matí treballant per reparar-la, han pogut reduir el tram afectat i mentrestant Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Ribes i Ripoll. Pel que fa a les carreteres, ara mateix hi ha poques complicacions, només algunes de provocades per obres. N'hi ha a la C-17, a l'altura de Parets del Vallès, també entre el Figaró, entre la Garriga i el Figaró, en sentit nord, en direcció Vic, la C-59 a diversos trams, a l'altura de Mollà i també de Sant Quirze a Safaja, també complicacions provocades per obres a la comarcal 14-13A a l'altura del Papiol, on es fa pas alternatiu, i a la L313 entre Guissona i Torrefeta i Florejacs. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, hi ha alguns trams de lentitud a la Ronda Litoral, sobretot entre el Poble Nou i Vila Olímpica, direcció Llobregat i en sentit Trinitat, des de passeig de la Zona Franca i fins a Montjuïc. Més informació al punt de les dues.
Gràcies, Mariluz. Per cert que ha mort un motorista després de xocar amb una ambulància a Barcelona. De fet, l'accident va passar ahir al districte d'Horta-Guinardó. El motorista de 41 anys va quedar greument ferit i el sistema d'emergències mèdiques el va traslladar a l'Hospital de Sant Pau. Avui se n'ha confirmat la mort. Amb aquesta ja són 19 les víctimes mortals per sinistre de trànsit a Barcelona aquest 2023, 7 de les quals eren precisament motoristes. I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Temperatura cap amunt a tot el país i atenció, Costa Daurada i Costa de l'Ebre. En aquests sectors la temperatura pot arribar a la costa sud a fregar els 30 graus. I tot això amb núvols a tot el país que poden deixar pluges dèbils a l'àrea del Pirineu i que podrien ser moderades en alguna àrea occidental a tocar de l'Aragó. En canvi, demà el sol vol ser el protagonista.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
En marxa el ple de l'Ajuntament de Tarragona per debatre les ordenances fiscals que han generat força polèmica a la ciutat en aquestes últimes setmanes, després que el govern socialista va dir que es veia obligat a aplicar una forta pujada d'impostos per fer front a una situació econòmica molt delicada a Tarragona. Clara Chavarría Domingo, l'aprovació d'aquestes ordenances arriba després de setmanes d'estira i arronses.
Sí, tot va començar amb una roda de premsa del govern assegurant que l'Ajuntament estava en fallida, que la situació econòmica era molt delicada perquè calien que 14 milions d'euros per fer front a la despesa corrent del consistori. Per això calia incrementar impostos com ara l'IBI en un 20% i retallar mesures com els abonaments de transport públic. Al llarg d'aquests últims dies, els socialistes, que governen en minoria, han anat acostant posicions amb en Comú Podem i Junts per Catalunya, que per ara s'ha alineat amb el PSC durant el ple, aprovant diversos punts, com el d'incrementar l'impost sobre les activitats econòmiques. És previsible, doncs, que també s'acabi aprovant la pujada de l'IBI d'un 7,4%, a diferència del 20% inicial proposat pel govern. El portaveu d'en Comú Podem, Xavier Collado, i el portaveu de Junts per Catalunya, Jordi Cendra, han argumentat la seva postura.
Aquella crisi de confiança i d'imatge l'hem de recuperar, i crec que aquest ple ho recupera, perquè demostra un ajuntament que és capaç de pujar els impostos bastant per sota del que fan al seu entorn. El que demostra és que som capaços de gestionar.
Davant de la proposta inicial del govern, podíem fer dues coses. Plantar-nos en la radicalitat del no, i la segona opció que teníem era fer política en majúscules.
El ple també ha comptat amb la presència de dues de les federacions d'associacions veïnals de Tarragona que són contràries a la pujada d'impostos. José Martín és el portaveu de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, que ha lamentat la desinformació per part de l'Ajuntament.
Todo lo que hemos recibido de información por el Ayuntamiento ha sido a través de los medios de comunicación, nunca ha sido una información directa hacia las asociaciones de vecinos. No nos han dado la oportunidad de explicar al ayuntamiento si esta subida es coherente o no es coherente, si se podría haber hecho de otra forma.
Martín diu que no descarten mobilitzar-se contra aquesta pujada d'impostos.
Montblanc, capital de la Conca de Barberà, ha decidit congelar l'IBI i fins i tot bonificar el 50% de l'impost per als nous immobles que entrin a la borsa d'habitatge de la comarca. No deixa de ser un fet curiós si tenen en compte dos aspectes, que gairebé totes les poblacions estan apujant impostos i que Montblanc va baixar l'IBI l'any passat un 11%. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I com és que han pres aquesta decisió?
Bé, l'equip de govern diu que ho fan perquè era una promesa electoral de totes les forces polítiques de la població. La regidora d'Hisenda, Raquel Huguet, ha dit que això no vol dir que Montblanc no tingui problemes econòmics com la resta de municipis.
Sabem que el fet de no pujar l'IBI i haver-lo baixat just abans de les eleccions, doncs, suposa una recaptació, doncs, més baixa pels tributs de l'Ajuntament. Això afectarà en el pressupost de cara a l'any 2024, però el compromís polític de tots els grups era de no pujar l'IBI, i és per això que no el pugem.
La proposta d'ordenances també inclou una bonificació del 50% de l'IBI pels nous immobles que entrin a la borsa de l'habitatge de la Conca de Barberà i, per contra, penalitzaran amb un increment del 50% de l'IBI els habitatges buits dels grans tenidors. La regidora d'Hisenda ha dit que la congelació de l'IBI afectarà la capacitat d'inversió pel 2024, però que confien a rebre nous ingressos per revertir aquesta situació. I aquí és on es troba una de les claus d'aquesta història. Acaba de començar la construcció d'una gran àrea industrial logística al poble que traurà grans inversions i, per tant, nous ingressos pel municipi. Sense anar més lluny, en l'anomenada Logis Montblanc s'hi ha de construir el nou centre logístic de Bonpreu amb una inversió de més de 200 milions d'euros.
És un quart i mig de dues. Hem començat el programa explicant-vos aquesta sentència del TCJ sobre l'escola Turó de Drac de Canet de Mar, que ha de mantenir l'augment d'hores en castellà, però que evitava parlar de percentatges. Ens deia la Maria Núria que probablement tindríem alguna reacció durant el programa, i és així, no, Sara Ganyete, que ja ha parlat qui, la consellera?
Doncs com a mínim la primera, i que no és menor, és la consellera d'Educació, Anna Simó, que lamenta que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no hagi canviat ni un mil·límetre la seva posició, i diu que encara que en aquest text, en aquesta resolució, no parli de percentatges, la decisió de fons a la pràctica és la mateixa i que, de nou, no està tenint en compte els canvis legislatius que han impulsat el govern de Catalunya i el Parlament en el darrer any. Simó insisteix que és una decisió política del Tribunal.
La podem
Ells
sentir.
Exacte. Van al que van i, en tot cas, intenten fer de Parlament, intenten fer de consellera d'Educació, intenten fer de direccions dels centres, i entenem que aquesta no és la via. El Servei d'Educació de Catalunya i la Llei d'Educació de Catalunya i tota la legislació en matèria educativa dona totes les garanties a tots els infants i famílies de Catalunya perquè han acabat l'escolarització obligatòria, dominin les llengües oficials.
El departament presentarà un recurs de cassació i tirarà endavant la tramitació del decret de règims lingüístics als centres que preveu la Llei d'Educació de Catalunya, amb la finalitat de donar més garanties jurídiques als centres educatius.
Doncs ara sí, gràcies, Sara, bon dia.
A vosaltres.
Més coses. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Financera Italiana han desmantellat una de les organitzacions criminals més importants vinculades amb el tràfic d'haixís i marihuana al nord del país transalpí. La xarxa es tenia els seus tentacles a Catalunya, on tenia un centre logístic per proveir droga a Itàlia. Tenia un sistema bancari opac per blanquejar els beneficis ocults. La policia catalana ha intervingut més de 1.200 quilos de droga valorada en 3 milions d'euros. Ens ho explica ara mateix, perquè ha anat a la compareixença, on s'estan donant els detalls, aquesta unitat mòbil amb el Josep Forns i la Carola López. Bon dia.
Bon dia. L'operatiu policial ha permès desmuntar el sistema econòmic de la xarxa per blanquejar la droga, conegut com a hawala, que permetia no deixar rastre dels diners. De fet, durant el mig any en què la policia italiana va enregistrar un local anomenat Chinatown de Milà, va comptar que havien mogut 26 milions d'euros. Giorgio Targa és el subtinent de finances del cos.
26 millones de euros son de cuando nosotros hemos visto con la cámara los traficantes que traían dinero, se dice así, traían dinero. Entonces hemos contado todo el dinero desde aquel día hasta el último que tenían la cámara.
L'operatiu policial ha estat coordinat per l'Europol, es va fer simultàniament a Catalunya i al nord d'Itàlia el 17 d'octubre i ha acabat amb 78 detinguts, una trentena d'ells a Catalunya. Antoni Celleres, inspector en cap de l'àrea de crim organitzat, ha destacat la importància d'aquesta investigació.
Aquesta és, sense cap mena de dubte, la investigació internacional més important en l'àmbit de droga que ha fet el cos de Mossos d'Esquadra en la seva història. I és la més important per l'abast que ha tingut aquesta investigació a Itàlia i també per l'abast que ha tingut aquesta investigació a Espanya.
L'organització tenia tres braços a Catalunya, un rebia la droga provinent del Marroc, l'altre preparava la marihuana i el haixís i un tercer coordinava els enviaments a Itàlia i també els cobraments. La investigació patrimonial es va centrar en 7 naus industrials i locals de Badalona, on hi havia un sistema bancari opac que permetia blanquejar els beneficis sense controls. En aquests magatzems es va intervenir gran quantitat de diners en efectiu.
Les estacions que mesuren la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana no aprovarien cap dels paràmetres que marca l'Organització Mundial de la Salut si les anàlisis es fessin segons els criteris que marca aquest organisme. Ho han denunciat els ponents que participen a Sabadell en el tercer congrés de la qualitat de l'aire, que coincideixen que la situació és greu i que cal ambició per rebaixar els nivells de contaminació. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Un congrés aquí a Sabadell amb molts experts i autoritats que coincideixen en aquest diagnòstic.
Doncs si és la primera jornada del Congrés, o avui demà, en l'acte d'obertura institucional que s'ha fet aquest matí, s'ha definit la situació de la qualitat de l'aire com alarmant, greu i un repte majúscul. La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mireia Boya, ha explicat que el valor límit de contaminació amb què actualment mesurem els nivells de qualitat és el doble del que aconsella l'Organització Mundial de la Salut i que s'ha de corregir.
Si bé ara estem en aquest límit, amb una estació que cada any va superant aquest límit, que és una del centre de Barcelona, quan s'aprovi aquesta nova directiva, pel que fa a l'NO2, el 45% de les estacions de vigilància superaran. I pel que fa a les PM, el 60% de les estacions de vigilància superaran, bàsicament a la conurbació de Barcelona.
És un congrés que es fa a Sabadell, on justament dimarts, també ho explicàvem al Catalunya al Dia, els nou alcaldes de l'arc metropolità, amb l'alcaldessa de Sabadell al capdavant, van presentar el document que han acordat per aplicar la zona de baixes emissions a les seves ciutats. Un document que Boya va qualificar de mínims. Avui ha fet aquesta crida.
No va de medi ambient, això va de salut. Una crida als alcaldes i alcaldesses de Catalunya. Nosaltres hi serem i us acompanyarem. Vosaltres esteu a l'inici de la legislatura, teniu 4 anys per endavant. Per ser valents, per pensar en la salut de les persones i, sobretot, per no pensar en vots, sinó pensar en vides.
Boya diu que tots els municipis tenen temps per adaptar-se a la normativa a què han d'arribar, sí o sí, al 2027.
Gràcies, Marta Sabadell. Marta Vallès, des de Sabadell, bon dia.
Bon dia.
I avui el nostre clic del dia és per tots els missatges que hem pogut llegir a les xarxes socials commemorant que avui fa 100 anys que naixia el científic lleidatà Joan Oró, un jove forner que somiava des de molt jovenet estudiar l'univers i la vida i que va viure 40 anys als Estats Units, però que sempre deia allà on anava que era lleidatà, català i universal. El guionista i director Pau Subirós, que també ha fet un d'aquests missatges a la xarxa X, ha explicat que li van fer una proposta per fer un documental i que quan va veure realment què havia passat en la vida de Joan Oró, va dir que sí, després de pensar-s'ho. I en va fer aquest documental que, de fet, a partir de ja es pot veure a la plataforma Caixa Fòrum Plus, que explica la vida de Joan Oró i tots els seus descobriments. Amb un 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Aquest any, amb la calor i la sequera, el cicle productiu de la castanya de Viladrau, que es fa al Montseny, s'ha destarotat molt. La temporada va tard, la recollida és lenta i costa fer previsions. Amb tot, els productors de la zona confien acostar-se a les 16 tones de l'any passat. A Viladrau hi tenim la Nàtia d'ell. Nàtia, en què es nota que és una temporada normal?
Doncs mirem unes quantes coses, Marta, i ho hem comprovat sobre el terreny. Hem anat al bosc amb el Joaquim Soler, que és el responsable del centre de manipulació de la castanya. I hem vist castanyes joves, els del costat Soleil, sense ni una castanya, però també molts brots verds de castanyers que creixen amb força. Però sobretot el que hem vist són moltíssimes castanyes a terra, dins del palló, que és com es diu la closca de punxes aquesta que envolta la castanya.
Vale, ja ho veus, eh? Ens cau el palló tancat. Això no es havia passat mai, perquè ha fet tanta calor i l'arbre s'ha quedat com sense força, perquè l'empenta de la castanya fa que obri el palló i cauen així. Després, castanya és superlent recollir castanyes. Veus? Si agafo el palló, un cop de peu, vale? Però un cop de peu ben donat. Agafo aquí, vale? Veus? Ja les tenim fora.
La cosa va tan lenta que si normalment recullen 70 quilos al dia, aquest any s'han de conformar amb 20. Tenen mig centenar de persones treballant-hi al bosc. Aquest any van, però, una mica perduts.
Sobretot aquest soroll, no? Com vas al bosc, així, clonc, clonc... I com fa aquest soroll és que ja tenim tota... Estem en plena campanya. I això no està passant. Passa molt poc, avui passa, demà no...
Aquesta temporada han crescut en hectàrees, en gestionen 80 i confien que això permeti compensar la baixada de producció. Però Joaquim ens confessa que costa moltíssim fer previsions. Ara, per exemple, són més optimistes que fa uns dies.
Vi general, jo crec que baixarà. Però, no ho sé, està fent unes coses que, per exemple, la setmana passada, mare, estem veient que el palló no acaba de madurar, però està molt verd, vol dir que està creixent la castanya, i pot ser que encara d'aquí 15 dies tinguem castanya. Jo no ho havia vist mai, eh? De tots els anys, és l'any que hem ampliat més, vull dir, hem fet una aposta molt forta, creiem que això ens compensarà una mica aquestes zones que seran zero.
Però, Nati, la majoria de castanyes que consumim venen de fora.
Sí, exacte, però cal tenir present que són d'una varietat diferent, de menys qualitat. Deixant de banda les que arriben de la Xina i de Turquia, el 80% venen de Galícia. Allà, però, les coses no van tan bé com altres anys, perquè s'ha ajuntat la sequera amb algunes malalties als castanyers.
Allò que venien camions i trailers i tot això, no hi ha castanya. I, bueno, moltes empreses que pot ser que tanquin.
I això potser afavoreix la castanya de Viladrau. Pel Joaquim, la diferència és que aquí fa 15 anys que s'està fent una bona gestió del bosc i està invertint. I es treballa en la recuperació de castanyers. I ens ho ha ensenyat.
El gestionar el bosc cada any... vas fent aquest manteniment de les trenques i t'estalvies de que dius ostres, que ara ha de vindre una màquina aquí perquè no podem passar.
Això que estem veient no tots són castanyers de castanyes.
No. Per exemple, veus això? Això és una perxada. Una perxada és castanyer per fusta i ja veus que nosaltres doncs l'hem netejat tot, l'hem arreglat perquè entri el sol i l'aire i això ho estem transformant per produir castanya.
I un cop s'han collit les castanyes, s'han de triar, com fa la Ingrid.
Mira, per exemple, aquesta és una castanya perfecta, no? Al final la veus que és marró, està tancada, no té forat, aquesta és perfecta.
I per acabar de tancar el cercle, més enllà de vendre el producte en fresc, a un preu semblant a l'any passat, a la botigueta hi trobem una mica de tot. Des de castanya torrada envasada al buit per consumir tot l'any, a botifarra blanca amb rovellons i castanyes. I una novetat que es podrà tassar aquest cap de setmana a la Fira de la Castanya, a Viladrau. Una botifarra a base de cervesa de castanya.
Doncs també hi ha novetats pel que fa a panellets. El gremi de pastissers confia vendre'n 250.000 quilos a tot Catalunya, tot i aquesta bonança de les temperatures, Joan Garcia.
I pel que fa als preus, la previsió també és que es mantinguin com l'any passat, tot i l'encariment de les matèries primeres. El gremi adverteix que alguns supermercats ofereixen sabates de panellets de patata a preu de panellet artesà fet amb massapà. El seu president, Antoni Ballar, reivindica la qualitat superior dels panellets realment artesans.
El panellet és ametlla, sucre i clares d'ous. I després nosaltres tot és natural. Si posem llimona, és pell de llimona. Si posem taronja, és pell de taronja. I els altres doncs, poden posar-hi conservants.
Aquest any s'oferiran entre 20 i 30 varietats de panellets artesans. Entre les novetats n'hi ha de gerds, tiramisú, cirera o rom o pastissos individuals amb formes vinculades a Halloween com carbasses, fantasmes, ulls, taüts o calaveres. Però els panellets tradicionals seran els més venuts.
El rei, ja ho sabem, és el de pinyó, perquè a més, mentre que tinguem els pinyons aquests del país, que són molt bons, que no se'n troben en ningú altre lloc, són els número 1, després, doncs, bueno, sempre hi ha els clàssics, el de coco, cafè o tots aquests.
De fet, les pastisseries ja venen panellets des del pont de l'11 d'octubre fins a la Castanyada.
I si voleu fer els panellets a casa, doncs necessitareu, esclar, pinyons i ametlles, dos productes també condicionats per la falta de pluja d'aquest any. A Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, comencem pels pinyons, que ja fa anys que tenen preus no aptes per totes les butxaques.
Sí, hem de dir que el preu es duplica segons d'on provenen, però en tot cas no són barats. En trobareu que valen entre 60 i 80 euros al quilo, aquests molt probablement venen de la Xina. I si els busqueu d'aquí, de casa, el preu se situa entre 90 i 120 euros al quilo. De fet, a les botigues hi trobareu el preu per 100 grams, que potser Marta espanta menys. N'hem parlat amb l'Anna Jiménez, que té una botiga on ven productes de quilòmetre zero a granel.
Els preus bueno, es van mantenint bastant igual que l'any passat. Inclús potser ha baixat una miqueta. És a dir, hi ha hagut altres anys que han estat encara més elevats.
Per cert, en algunes botigues he vist cartells on diu que els pinyons s'han de demanar a la caixa. Suposo que per la dificultat de posar-los a l'arma.
No se'ls emportin.
Exacte.
Escolta'm, en el cas de les ametlles, Noelia, preus més o menys estables, però em deies ametlles més petites?
Sí, aquí el preu també balla segons si són importades o produïdes aquí, amb marges que van dels 11 als 20 euros al quilo. Això sí, com deies, ametlles d'enguany més petites. I l'explicació la té el Miquel Alfonso Caus, que és pagès de Verdú.
Maig-juny va ser el moment de creixement i l'ametlla doncs, no es va fer gran perquè llavors va faltar aigua doncs, perquè va haver restriccions importants.
Tot i això, els pagesos de l'ametlla, sobretot en regadiu, acaben la campanya millor del que es pensaven. L'Albert Pont, que té 30 anys, ha seguit els passos de l'avi, el pare Claravalls, a l'Urgell.
La producció al final l'hem salvat, han fet una bona producció, sí que doncs, el tamany i els rendiments potser no han sigut els esperats com un any normal. Però, claro, partint de la base de que veníem, entre cometes, amb dos anys per les gelades, que ho perdèiem tot, i partint de la base de que l'alerta que va haver al maig de que l'aigua podia ser la que podia ser, doncs, claro, al final és un èxit, no?
Això sí, el preu de la botiga no reflecteix el que cobren els pagesos, que ens diuen que està estancat a la baixa i pendent dels mercats internacionals.
Gràcies, Noelia, bon dia.
Bon dia.
I ho tancarem parlant de moniatos. El conreu a Catalunya busca recuperar l'esplendor que havia tingut aquesta arribada de moniatos de Sevilla i de Cádiz, amb calibres i produccions més grans, fa que molts pagesos que s'hi dedicaven al país doncs estiguin abandonant, malauradament, la producció d'aquest tubercle. Manel Sastre, Tarragona, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Tot i que aquests dies en veiem molts al mercat i a les botigues, sabem, Manel, quants se'n produeixen a Catalunya?
Mira, de fet, són ben pocs. Ara mateix només queda algun productor al Prat de Llobregat, al Baix o al Baix Camp, per exemple, que comercialitzen aquest tubercle tan típic de tardor. A Catalunya, ben just, hi ha 7 hectàrees de conreu que el 2020 amb prou feines van produir 150 tones de moniato i batata autòctons d'aquí, segons dades del Departament d'Acció Climàtica. El productor més gran el tenim al Baix Camp, a Verd Camp Fruits. L'Ernest Mas ens assegurava aquest matí que intenten recuperar el conreu de moniatos perquè són, diu, un producte molt agraït per als camps.
A més, és un cultiu que ens interessa perquè ens millora les nostres rotacions de cultius. És un cultiu que implantem a finals de primavera, després a inicis d'estiu. És un cultiu que ens combina bé perquè també requereix una mica menys d'aigua. És un cultiu que no és molt exigent amb aigua.
En canvi, el Pere Oliver de Montroig del Camp n'ha fet molts anys, fins ara, que n'ha deixat de produir perquè, segons diu, les exigències comercials li feien fer unes inversions que no li sortien a compte.
Per el volum que fèiem no em resultava a compte comprar una calibradora. I pels altres clients que tenia aquí a Espanya, que el principal era per l'exportació, me'n compraven pocs palets sueltos, i llavors ja no em va interessar fer la inversió de calibrar per un mes a l'any.
I és que el moniato va ser un dels principals aliments de subsistència durant la Guerra Civil i la postguerra aquí a Catalunya. En aquella època escassejava la patata i les famílies l'utilitzaven com a substitut, però amb els anys s'ha anat perdent el conreu d'aquest tubercle. Els moniatos que es fan a Catalunya són el roig i el blanc. Aquest últim, però, el blanc, tendeix a ser un punt més dolç i és, de fet, el cultiu més tradicional i autòcton del nostre país.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Dos quarts i mig de dues, la cooperativa d'Arbeca Les Garrigues transformarà ordi en malta per distribuir-la entre productors de cervesa artesana de tot l'estat. La iniciativa neix per donar un valor afegit a la producció local i, en temps de sequera, rendibilitza un producte, l'ordi, que no necessita tant d'aigua. El projecte comporta una inversió d'1,5 milions d'euros, dels quals el govern aporta el 60%. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Es tracta d'un projecte únic a l'estat espanyol.
Sí, a Espanya no existeix cap altra cooperativa que produeixi malta per subministrar a petits productors de cervesa artesana. La cooperativa Arbequina començarà a produir malta a partir de la primavera de l'any que ve, inicialment amb una producció de 500 tones a l'any, amb previsió d'arribar més endavant al 1,5 milió. Per això transformaran malta un 15% de l'ordi que produeixen els seus socis. L'objectiu és cobrir un 5% del mercat monopolitzat per grans productores. Sergi Millán, gerent de la cooperativa.
Serà una petita part d'aquest mercat. Ara què passa? Que és un monopoli, podríem dir, no? I està controlat per una gran multinacional i ven directament als cervesers de Sants. Nosaltres amb el que volem això és donar un producte de proximitat i que almenys una part d'aquest mercat pues, pugui abastir-se de producte de proximitat fet per una cooperativa.
Una iniciativa que també sorgeix després de les restriccions d'aigua d'aquest estiu per la sequera.
Sí, perquè l'ordi no necessita tanta aigua com el panís o l'alfals. És per això que s'ha demanat als socis que apostin per l'ordi, el qual ara es donarà un valor afegit amb la seva transformació en malta. Jaume Gotsens, president de la cooperativa d'Arbeca.
I amb la que està caient ara, que pel regadius també hi ha molts problemes, vam dir on hem de mirar de fer alguna cosa amb cultius que no necessiten tanta quantitat d'aigua, perquè aquí es fa molt panís i molt alfals i així, i llavors això d'aquí veiem que, bueno, ja ho veu, enguany ja no s'ha pogut regar, i hem dit hem de buscar alternatives, no? I una d'aquestes va ser pues, intentar de l'ordi, pues de fer malta.
La cooperativa Arbequina, que té uns 550 socis, ja ha iniciat la construcció d'una nau d'uns 600 metres quadrats per fer-ne la producció. A més de subministrar malta als més de 1.000 productors de cervesa artesana que hi ha a l'estat espanyol, la cooperativa Arbequina també comercialitzarà packs més reduïts per a petits productors casolans davant l'auge de les cerveses artesanes.
Malestar al Delta de l'Ebre pel pla que el Ministeri ha presentat per delimitar el nou espai que estarà sota protecció. Una part dels terrenys afectats són privats. L'Ajuntament de Deltebre reclama canvis i que aquest element formi part també de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. Tortosa, Jordi Barranca.
Bon dia, Marta. Així és, hores després d'haver presentat l'informe sobre l'expedient d'atermenament, aquest és el nom tècnic, l'alcalde del municipi, Lluís Soler, ha reclamat que els partits catalans posin sobre la taula que abans que res el que primer s'ha de fer és consensuar amb el territori i el Pla Delta. Són declaracions en aquesta emissora.
El que demanem i reclamem és dels partits i els grups parlamentaris, en aquest cas, que estan negociant la investidura de la presidència del govern de l'Estat, doncs el reclamem que dintre d'aquesta negociació també fiquin damunt la taula la paralització de tots els expedients de determinament del litoral del Delta fins que no hi hagi un pla de protecció acordat amb el territori.
L'Ajuntament defensa que abans que res s'han de conèixer les mesures concretes. Per la seva banda, els propietaris afectats i també la comunitat de regants han presentat al·legacions. Els primers en fer-ho van ser els tres propietaris de les finques afectades, una particular i dues empreses. Mariona Torra és l'advocada del col·lectiu Ronda que porta el cas.
Amaga la inacció que durant moltes dècades ha fet l'administració a l'hora de complir amb aquest deure de protegir el Delta. Dit d'una altra manera, si si l'administració hagués actuat en el seu moment, doncs la regressió no hauria arribat tan lluny i el deslinde seria menys.
Aquest és tot just el primer tràmit d'al·legacions. A partir d'ara comença una nova etapa en què s'han de conèixer més detalls sobre aquest projecte del Ministeri. Un cop acabat tot el recorregut, els afectats, entre els quals hi ha els propietaris, no descarten acabar la justícia.
Els problemes comuns, solucions comunes, això és el que han pensat els ajuntaments de Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, que han decidit unir esforços per créixer econòmicament i crear ocupació de qualitat. I aquest, Clara Jordan, vol ser un primer pas cap a consolidar esforços i serveis conjunts.
Sí, i és que aquests tres municipis a la pràctica ja són una àrea metropolitana consolidada i per això tenen necessitats comunes que cal resoldre de manera conjunta. De moment, començaran fent un pla estratègic que ha de concretar quines seran les línies mestres d'actuació i ja han posat fil a l'agulla amb una de les seves principals necessitats, tenir mà d'obra de qualitat en uns sectors molt específics. Per això oferiran formacions conjuntes, com explicava l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
Si tenim la capacitat d'escoltar molt més enllà Platja d'Aro, de Sant Feliu o de Santa Cristina, i per tant veure què és el que demanen les empreses, és molt més fàcil que quan programem una formació no sigui una qüestió només de no, que la formació vinguin de tot arreu, no, que a més aquesta formació correspongui amb les garanties de que hi ha empreses dels diferents municipis que tenen la necessitat de contractar persones alineades amb la formació que anem a donar.
La mobilitat i els espais naturals són altres àmbits on treballaran de manera conjunta. L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols és Carles Motes.
Tractem la mobilitat urbana conjuntament als tres municipis per millorar el desplaçament d'aquests ciutadans que es mouen entre els tres municipis de manera natural. Incrementem les polítiques per tal d'afavorir el transport públic entre els nostres municipis.
I aquest pla estratègic també plantejarà que en el futur aquests tres municipis puguin tenir serveis mancomunats.
Són tres quarts de dues. A Lleida, l'Associació de Persones amb Discapacitat, ASPID, fa una crida a les administracions per aconseguir el 1 milió d'euros que necessiten per ampliar el centre d'atenció diurna, que actualment no pot cobrir la demanda per falta d'espai. El local ja l'han comprat, però ara cal reformar-lo i poder equipar-lo. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Són serveis de rehabilitació, atenció psicològica o ocupacional que tenen, em deies, llista d'espera.
Sí, ara mateix d'unes 15 persones. Per això l'entitat ha comprat un local de 1.000 metres quadrats al carrer Vilaller, al barri de Capon, on volen traslladar els serveis que actualment ofereix a la seu del carrer Roger de Llúria i que s'ha quedat petita. Ara bé, calculen que necessiten 1.300.000 euros per posar-lo en marxa i per això la presidenta d'ASPID, Viviana Benditxo, fa aquesta petició.
Tenim llista d'espera. Feia temps que hi havia aquesta necessitat de cobrir, però al nostre centre ja no hi cabíem. Llavors era necessari fer un pas més, l'haurem d'equipar, haurem de fer les obres i això sí que necessitarem un suport ferm de l'administració en aquest àmbit.
Ara se tenen 44 persones i al nou centre la xifra es podria ampliar fins a les 60. La majoria tenen seqüeles derivades d'ictus o accidents de trànsit. Justament avui es commemora el Dia Mundial del Dany Cerebral Adquirit i usuaris d'ASPID, com la Rosa i el Ramon, han remarcat la necessitat de poder accedir a recursos que millorin el seu estat després de sortir de l'hospital.
Quan estem hospitalitzats estem ben coberts, però quan ens donen l'alta hospitalària quedem en terra de ningú. No sabem cap a on tirar. Tenim afectació no només física sinó també cognitiva.
Com que la sanitat això no atén, pues, bueno, aquestes persones pues, que puguin anar a aquests centres, que hi ha gent com no som nosaltres, que podem donar ajuda, que tot això, aquesta ajuda, és realment el que fa falta. Perquè si l'ajuda que tens de casa és compassió, comprensió, tot això, i això no ajuda res.
L'entitat ja ha invertit 370.000 euros en la compra del local i la inauguració anirà en funció del finançament públic que aconsegueixin.
La nova llei catalana de residus podria barrar l'entrada al mercat de bolquers, envasos o embolcalls que continguin compostos químics amb efectes negatius per a la salut. Era una de les demandes dels experts en residus que avui demà participen en el primer festival Residu Zero que es fa a Catalunya, a Barcelona, Montse Poblet.
Bon dia. El projecte de llei està pràcticament enllestit i, segons ens avança el director de l'Agència de Residus, Isaac Pereira, el text contempla la prohibició que a Catalunya es puguin vendre productes que continguin components com els disfenols amb efectes comprovats sobre la salut humana.
Davant de diferents evidències científiques que demostren que hi ha substàncies tòxiques en productes de consum que s'exposen a persones diàriament, cal que utilitzem o aprofitem aquesta llei per prohibir aquests tòxics o tendir a que desapareguin.
Des de fa anys, aquest és un dels cavalls de batalla entre els experts que participen del Festival Residu Zero, que s'ha inaugurat aquest matí a Barcelona. Entre els problemes de salut derivats dels compostos químics que hi ha en alguns envasos, compreses o aparells electrònics, hi ha la diabetis, l'obesitat i també alguns càncers.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya s'endinsa en el costat més fosc de l'ésser humà, l'exposició Quina humanitat, una exposició que obre demà al públic. Són més de 100 obres d'una vuitantena d'artistes nacionals i internacionals que plasmen el terror, la incertesa i la resistència davant la Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil Espanyola. Barcelona, Montse Mas.
Bon dia, Marta. Sí, la mostra recull les diverses maneres com els artistes d'aquell període van representar els horrors i els traumes de la guerra, com expliquen declaracions a Catalunya Informació el seu comissari Àlex Mitrani.
Agafem aquest període, que normalment es deia de postguerra, els anys 40, 50, fins a principis de 60, per veure com els artistes van saber donar veu, donar imatge al patiment de la humanitat i especialment de les víctimes. És una exposició que parla del dolor físic, del dolor moral, però també de la resistència, de la resiliència, és a dir, de la superació del trauma horrible que és tot acte de violència.
El MNAC reuneix unes 120 peces de la seva pròpia col·lecció i també de préstecs vinguts dels museus del Vaticà o la Tate de Londres, per exemple, d'artistes molt reconeguts i també d'altres que haurem de descobrir, com afegeix Mitrani.
Hi ha grans artistes i grans obres d'art. Tenim un Francis Bacon de primera època impressionant, per exemple, un Giacometti molt important, una Germaine Richier, que és una escultora francesa, ara molt reivindicada internacionalment, però també tenim moltes figures desconegudes aquí. Tenim, per exemple, també un dels pocs dibuixos originals que va fer l'eslové Zoran Music al camp de concentració de Dachau, el 1945. Molt difícil de veure. És una obra que nosaltres, quan no està exposició, hem de tapar, hem de cobrir. Són obres singulars.
Els noms catalans de la mostra, Miró, Subirachs, Tàpies, Guinovart, o també l'escriptora Mercè Rodoreda, que aquí s'inclou amb dues obres plàstiques, prefiguren la secció d'art contemporani que el nou MNAC està planificant per al 2029.
El documental Esta ambición desmedida sobre el cantant raper C. Tangana inaugura aquest vespre una nova edició del Festival Inèdit que porta a Barcelona una seixantena de documentals musicals. Durant 10 dies, les sales de cinemes Aribau, amb moltes cues, projectaran documentals sobre Cyndi Lauper, l'Elèctrica d'Arma, Syd Barrett o Willie the Wild, Marc Garriga.
C. Tangana ja va expressar el seu pas pel Festival de Sant Sebastià, que també es vol dedicar ara a la direcció de documentals relacionats amb la música i, per tant, avançat ara a Catalunya Informació, que intentarà aprofitar l'inèdit per veure algunes de les propostes de la programació d'enguany. I també ens ha dit què ha suposat per ell ser el protagonista d'esta ambición desmedida.
En un primer momento sí que tuve mucho miedo porque el nivel de exposición es muy alto y porque, bueno, normalmente yo siempre decido qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, cómo lo cuento, y ahora eran otros los que lo estaban decidiendo, ¿no? Lo más interesante, yo como espectador de otro artista también esperaría y agradecería lo que se muestra en esta película.
Li hem demanat al director del festival, Oriol Tell, que ens destaqui alguna d'aquestes propostes, i la primera que li ha vingut al cap és la projecció dissabte del documental sobre Pete Doherty, el líder de The Libertines, la banda icònica de la dècada dels 2000, que a més serà a Barcelona per presentar-lo.
Ha estat durant 10 anys gravant-lo i, bueno, fent tot un seguiment de vídeos tant domèstics com de les gires que han fet, etcètera, etcètera, des de pràcticament des de quan estava a Libertines, des dels 2000 més o menys, i en imatges inèdites, evidentment, per la proximitat que tenen entre ells.
A més, el Tell també remarca el documental sobre el guitarrista flamenc Rafael Riqueni, on exposa la seva batalla per superar l'alcoholisme, i Revolutionary Quartet, l'enigma Gerard, que situa el compositor de balls Robert Gerard com un dels pioners de la música electrònica. Després de la majoria de projeccions, hi haurà tertúlies i concerts en directe.
La direcció del Primavera Sound torna a amenaçar de marxar de Barcelona. Els seus organitzadors adverteixen l'Ajuntament que si no els garanteixen que tindran l'espai de la plataforma marina del Parc del Fòrum, aquest festival de música no se celebrarà més a la ciutat. Mireia Sala.
Sí, Marta, el codirector del Primavera Sound, Alberto Guijarro, alerta que si no els garanteixen aquest espai perilla la continuïtat d'aquest festival a Barcelona i creu que és un lloc ideal per a grans esdeveniments perquè té capacitat per més de 60.000 persones.
Els tècnics ens diuen que ara es començarà a parlar políticament de qui necessita aquella plataforma. Llavors, ara és el moment de convèncer els polítics de que allò pot ser un espai molt interessant per fer grans esdeveniments, no només el Primavera, a final d'abril, esdeveniments esportius.
Aquest any 2023, el Primavera Sound va organitzar un festival també a Madrid després d'haver amenaçat de marxar de Barcelona. L'any que ve està previst que celebri les jornades principals al Parc del Fòrum de Barcelona del 30 de maig a l'1 de juny.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les dues. Serà, com sempre, temps pels esports. El brasiler Rafinha ha fet avui part de l'entrenament del Barça amb el grup. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. Rafinha és un dels 6 lesionats que té Xavi, que confia recuperar-ne algun de cara al clàssic de Lliga de dissabte, on creu que l'equip arribarà en un bon estat.
Bueno, llegaremos al 100%. Lo que tenemos que recuperar, descansar, desconectar ahora entre hoy y mañana, disfrutar de esta victoria que para nosotros es vital, es muy importante, son 3 puntos que nos dan muchísimo en esta competición y aparcarla ahora para centrarnos en el clásico. Llegaremos bien, yo creo que llegaremos bien. Sí que es verdad que hay futbolistas con muchos minutos, mucha carga física, sobre todo la del domingo.
Per cert, que l'extremeny Gil Manzano serà l'àrbitre del clàssic. Pel Madrid, Bellingham no s'ha entrenat avui amb l'equip per precaució i demà es decidirà si pot jugar dissabte.
El Barça va fer un pas endavant de cara a assegurar-se l'accés als vuitens de final de la Champions.
La victòria sobre el Shakhtar, 2-1, la tercera en 3 partits, el deixa amb 9 punts, més líder i amb tot de cara per passar ronda. Xavi valorava o posava en valor la feina feta.
La palabra no es alivio, yo creo que es progreso. Hemos competido muy bien los 3 partidos de Champions, 9 de 9, muy bueno, muy positivo, buenas sensaciones, y todavía no estamos clasificados, pero es un paso adelante muy, muy importante para el club, para el equipo y para estos jugadores.
El mateix grup del Barça es va jugar a l'Anvers 1, Porto 4. Amb aquests resultats, el Barça, com dèiem, líder de grup amb 9 punts, el Porto segon amb 6, el Shakhtar tercer amb 3 i l'Anvers Cue amb 0 punts. D'altra banda, el club ha presentat la col·lecció Ple d'Història, Ple de Futur, amb què pretén acostar als abonats, socis i simpatitzants en general, peces o parts de l'antic estadi, com els seients, la gespa, les xarxes de la porteria i fins i tot diamants fabricats amb el carboni de la gespa. Els seients estan a la venda des d'avui i durant 2 setmanes, a partir de 99 euros per als socis abonats i posteriorment per la resta. Tots els productes estan disponibles en exclusiva a les Barça Store i al web del club.
En bàsquet, avui es juga tot un Madrid-Barça d'Eurolliga. Els dos equips hi arriben en un bon moment i es juguen al lideratge de classificació, on són líders empatats a 4 victòries.
Serà el tercer clàssic de la temporada i per això Roger Grimau, l'entrenador del Barça, n'ha relativitzat la transcendència.
Per un culer, perdre contra el Madrid sempre és fotut. Igual que el Madrid, quan perdi contra nosaltres, serà fotut. Dit això, hi haurà no sé quants Barça-Madrids o Madrids-Barces. Sempre els partits contra Madrid són, no?, oblidar una miqueta la història, oblidar tot el que ha passat abans.
Darío Brizuela, jugador del Barça.
No creo que el Madrid sea solo Campacho, así que no hemos preparado nada para él, sino nos hemos enfocado más en nosotros, en lo que tenemos que mejorar nosotros. Creo que estamos en muy buena línea en ese sentido y yo creo que cuando juegas contra Madrid hay que prepararlo holísticamente, no centrándote solo en Madrid. No es un equipo de estos que vive de un jugador, tienen muchos jugadores con mucho talento.
El partit el transmetrem a través del canal exclusiu digital de la via web de Catalunya Ràdio.
I el Barça afronta 2 partits més de Champions en handbol i en futbol sala.
En handbol juga a casa contra el Vespre Hongarès en partit corresponent a la 6a jornada. El Barça és líder de grup i els hongaresos segons a només 2 punts. Carlos Ortega, entrenador.
Va ser un partit molt difícil, donde tenemos que hacerlo muy bien para ganar, donde nuestra portería tiene que estar al nivel que ha estado y esperemos que nuestro público esté a tope arropándonos porque vamos a necesitar su apoyo como fue así el último partido en casa, ¿no?
El partit arriba l'endemà que es fes pública la renovació del tècnic per 2 temporades més una tercera d'opcional. Serà el retorn també de l'ex blaugrana Ludovic Fàbregas al Palau amb el seu nou equip. En parla el blaugrana Aitor Ariño.
Que va ser un jugador molt important aquí al club i un jugador que tots tenim molt bons records i espero que l'afició el rebi com es mereix.
En futbol sala, avui es juga el segon partit de la ronda principal. El Barça contra l'Anderlecht belga serà a 6:15. Jesús Velasco, entrenador.
Exigimos el ir a ganar, ¿no? Con lo cual es lo mismo, ¿no? Pues estar centrados, el ser ofensivos cuando podemos, el tener paciencia cuando no y el conseguir incomodar lo más posible la salida de balón del rival.
Ahir l'equip va debutar amb una contundent victòria per 6-0 sobre el Luxor Sant Andreus de Malta.
En motor, el pilot barceloní Pepe Martí disputarà aquest any el Gran Premi de Macau entre el 16 i el 19 de novembre.
Ho farà la categoria de Fórmula 3 amb el seu equip, el Campos Racing. Aquesta és una de les proves més mítiques de l'automobilisme, ja que es disputa en un circuit urbà pels carrers de l'excolònia portuguesa. De nou en futbol, a la Copa Federació, el Badalona Futur ha passat a la final després d'imposar-se a les semis al Logroñés per 2-3, ja espera rival. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta assaboreix avui el títol de campió de la Copa Catalunya masculina obtingut ahir. Felipe Perrone, jugador dels Mariners.
Són d'aquests partits del Sabadell que estan ensenyant no només amb nosaltres, però també a la Champions, que són un gran equip i que hem d'estar al 100% per guanyar-los. Hem guanyat, és un títol més, i ara a pensar el següent partit de Champions.
No t'ho pots perdre.
L'humorista Pep Plaza estrena aquesta nit al Teatre Borràs de Barcelona el seu darrer muntatge. Es diu El Substitut, tot i que estem acostumats a veure un Plaza fent tots els papers de l'auca, imitant Pep Guardiola, Pedro Sánchez, Quim Monzó, Albert Tom, Bertín Osborne, Xavier Trias i una llista que és molt llarga. En aquest espectacle imita una mica menys i parla d'ell una mica més. En Pep ja ha fet 50 anys i vol explicar sobre l'escenari d'on ve i com el seu avi va ser la millor escola d'imitadors. El Substitut s'estarà al Borràs fins al 5 de novembre i després farà gira per tot Catalunya. Tornem demà a partir de la 1 al Catalunya al dia. Adéu-siau.